Hola mosseguis, benvinguts en aquest especial Minuts Mosseguis 46. Avui un programa que no està fet, no serà un programa habitual, per això li hem dit Minuts Mosseguis.
I pràcticament, avui no és
d'estudi. Avui no estem a estudi, estem... Bé, jo estic a l'estudi 3 i tu estàs a l'estudi 2.
Jo estic a la terrassa, avui estic a la terrassa. O sigui,
molt bé,
imagina't.
el Marc Alié, Ludo.
Hola.
I jo, en Tomàs Manzanares. Avui només amb un tema monogràfic, que és tot el rotllo que se'n desprèn de la guerra comercial entre Estats Units i la Xina i, en segon terme, la decisió aquesta que ha anunciat Google, que es veu obligada a deixar de servir a Huawei i a Honor, que és una marca també de Huawei.
Sí, però Honor no la coneix ni sa mare, mentre que Huawei sí que... No era l'altre dia en Raül Arribas que deia que les millors càmeres de telèfons les està fent Huawei?
No recordo si va citar Huawei. Jo la veritat és que estic una mica desconnectat.
Ens va dir, perquè estàvem parlant de que jo havia dit que la millor càmera era de la del Pixel, i ell va dir, no, si això és d'allò, fa anys que Huawei és el flagship de Huawei, són els que tenen millors... millors de tot. Vale, millor càmera, foten...
Estava
previst, diguéssim, que atrapés tant en flagships i sobretot com en ventes de...
Apple.
De coses barates i de mòbils més baratos, atrapés a l'omnipotent extra cruixent i Samsung.
No, de fet, clar, Samsung... No, segons he estat mirant, fent una mica de recerca de... per donar dades, Samsung continua en ser la primera, la segona havia estat Apple i Huawei li anava molt al darrere. ¿Vale? De fet, hi havia alguns estudis que ja la situaven davant d'Apple i altres encara al darrere. Por ahí.
Hi havia la idea de que fes el sorpasso en algun moment.
Sí. Recordem un moment als oients. Hi ha una declaració que la recull Reuters sobre Google, que diu que ha hagut de suspendre els negocis amb Huawei. Aquells negocis que requereixen transferència de hardware, software o serveis tècnics, excepte aquells disponibles públicament sota llicència open source.
O sigui, que traduït el que vol dir és que Huawei pot muntar Android, perquè Android és un sistema operatiu open source, el que passa és que hi ha una part no open source dintre d'Android que és el Google Play Store. I a través del Google Play es donen els serveis a tot el pack. A veure, perquè és una cosa que inicialment estava integrada dintre de Google, però es va tindre que desagregar. No sé si és per algun tipus de sentència, però tot el servei, tota la suite aquesta de Gmail, Google Calendar, Google Docs...
Perdona, i el navegador, i YouTube, tot això està fora, i altres coses. Marc?
Que si ha... Digues.
Ah, no, és que sentia aquí un soroll estrany, perdona, digues.
Eres tu, si tu estàs a dintre de... Si tu tens un telèfon Huawei, ara no podran posar-t'hi Gmail o no podran posar-t'hi el Google Play Store, a no ser que te'l posis tu.
No està clar, però en principi la gent que ja té el telèfon comprat, aquests dos anys que tenen, diguéssim, actualitzacions contractades, això continuarà.
Exacte. Però el mòbil que tu compris a partir d'ara
no
pot incorporar de saque els serveis de Google Play, ni, diguéssim, no hi haurà el suport tècnic per part de Google per treballar a baix nivell. És a dir, Huawei el que té que fer és agafar el codi font a lo bruto d'Android i muntar-s'ho. I això succeeix en un moment en el mercat on l'última alternativa a Android i iOS, que hi ha com un duopoli aquí, que seria doncs a Windows Mobile, i ja més.
Ja no.
Fa 3-4 anys es va eliminar el Windows Mobile i el Palm OS que es va convertir en WebOS. Avui en dia és un sistema operatiu per a Smart TVs, però ja no és un sistema amb el qual no hi ha alternativa a Android. I també hi ha hagut algun intent de Mozilla de fer un sistema operatiu i tal, però no. Llavors, clar, de cada venda de mòbils a dintre de Xina, els és absolutament igual, perquè és una de, si et llegeixes l'article que posa a The Verge, a Xina, WeChat és una macroaplicació És una macro aplicació que precisament un mossegui ens va enviar un mail aquesta setmana explicant-nos com anava.
És un mossegui que estava a la Xina, eh?
Està a Xina. Mm. I el que fa WeChat és una aplicació que ho fa tot. Fa pagaments, en comptes de fer-ho per NFC, ho fa per QRs, i a més et fa tot tipus, et fa de xarxa social, et fa de l'equivalent de Wallapop, et fa de tot.
Diu que és una barreja entre Facebook, Instagram, WhatsApp i pagaments a través de crèdits. I pagaments entre usuaris.
Sí. Mm-hmm. No, i et dona crèdit, i et dona un crèdit rating, i compres els bitllets de tot, o sigui, ja no has de... compres els bitllets de tren, ho compres
posava
tot.
Aquest mossegui, que per cert es diu David, diu... us poso un exemple. La senyora que té el tenderete de cocos al carrer...
De cocos, sí.
Si té penjat un QR de WeChat, un QR de WeChat al carretó perquè li paguis. Només el dona el coco quan sent la campaneta de la notificació que ha rebut la transferència.
Ja posant exemples de senyores amb uns bons cocos. Molt bé, molt bé.
Yeah, està bé. No, però és curiós, sí, és un món que és molt diferent d'aquí, eh? És...
A veure...
Que per cert, un moment que no se'ns oblidi, tot i que ja ho podem recordar la setmana vinent en un programa estàndard, perquè avui tampoc podia estar el Raúl entre nosaltres, el David esmenta que li dona la benvinguda, la bentornada a en Raúl. Eh?
I a veure si portem en coca,
és més difícil, que està molt lluny, molt més lluny que Irlanda.
Bueno, algun Skype podem fer. A veure, hi ha un llibre molt interessant, que és AI Superpowers, que bàsicament es diu China, és AI Superpowers, China, Silicon Valley i el New World Order, que és un llibre signat per en Kai-Fu Lee, que entre altres coses va ser el responsable de Google a Xina, quan Google tenia oficina a Xina, i que ara Xina, diguéssim, és com un savi mentor de tota la nova cultura d'intel·ligència artificial, d'investigadors i gent que està fent coses amb intel·ligència artificial. Aquest llibre explica molt bé el que està passant a Xina. Jo sabia això de WeChat doncs, a través del llibre aquest i tot això, perquè una de les coses que passen és que en la cultura de Silicon Valley copiar està bé, però no descaradament. O sigui, és com una cultura de còpia, però mojigada.
Bueno,
però en canvi, a Xina...
Aquests dies estic llegint... Fixa't que ho estic fent tardíssim, quan tothom possiblement, tothom que hi estigués interessat ja ho hagués fet. Eh? Estic llegint el llibre de Steve Jobs, ¿vale?, per Brent Schlender i Rick Tetzeli, ¿vale?, que explica tota la història. I diu que a Silicon Valley hi ha una paranoia del tema de les patents, vale? I per altra, tu pensa que clar, es tanquen tot el dia en els laboratoris fent les coses més inversemblants, però al vespre es troben en el súper.
Sí, exacte.
Vull dir que tothom sap...
I a les barbacoes aquestes que estan fent tot el dia.
Exacte, per tant tothom sap que més o menys què està fent el del costat, vale? Hi ha una competència molt, molt bèstia, però alhora hi ha una sèrie de regles de xoc de certa legitimitat.
Perquè vegem potser en dues startups que estan competint, però en canvi el venture capital, hi ha tres venture capitals que els estan donant calés i que són els mateixos. I es mouen amunt i avall. La sèrie de Silicon Valley, que és una sèrie humorística que està a HBO, és impressionant, i el que diuen és que els que estan a Silicon Valley diuen que la sèrie no és prou esbojarrada. Que el que passa no és prou esbojarrat, que per ser realista hauria de ser més esbojarrat. I realment és una passada. Però així com, per exemple, tenim coses com la còpia flagrant d'Instagram, quan van copiar les històries de Snapchat i coses d'aquest estil, es tallen una miqueta. En canvi, a Xina no hi ha aquest tabú i van a saco. I és, tu fas això, jo ho faig igual. I a més es foten unes putades increïbles, és a dir, agafen dominis amb noms semblants, et fan còpies de pàgines, paguen a usuaris per canviar cap al teu servei, es putegen, i no genera com un ecosistema superesbojarrat a saco de moltes empreses fotent moltes coses, però al final el que guanya, i en aquest cas el que ha guanyat és WeChat, s'emporta tots els serveis. Tu tens una empresa que té el chat, el WhatsApp, té el Facebook, té els pagaments online, té la Rapalo.com,
ho té tot,
amb un booking,
sí, compte, en un únic... amb un país on no hi ha Google, Vale?
On no hi ha Google, sí. El que passa que, evidentment, i el WeChat porta l'Spyware integrat. L'altre dia estàvem... A veure, aquesta setmana sortirà un programa que vam... Una conversa que vam gravar per cavalgar el cometa amb en Ganyet. Però penseu, és una conversa amb en Ganyet durant una hora i quart non-stop. A més, em fa molta gràcia, l'estic escoltant, perquè anàvem parlant en plan toma i daca, com una partida de ping-pong, i al final tots dos parlàvem super de pressa.
Ràpid.
En Ganyet, imagina't en Ganyet accelerat, deixant anar idees una darrere de l'altra. Super d'això. I vam estar parlant precisament d'això, doncs, de dir, a veure, el WeChat, l'Alipay, el Baidu, que és el Google que tenen allà, tot porta a estar participat i operat per l'Estat, igual que Huawei. O sigui, té ja com la concupiscència de l'Estat i, evidentment, doncs, té tots els sistemes aquests de crèdit social, està integrat a dintre d'això. No oblidem que hi ha hagut com centenars de milions de bitllets de tren d'alta velocitat i de bitllets d'avion que no s'han begut, milions de bitllets que no s'han vengut perquè la gent no tenia privilegis perquè se'ls havia baixat el crèdit social. Yeah. I a més això genera uns efectes perversos perquè bàsicament com que el crèdit social és una cosa que va com arrossegada, és a dir, si jo soc amics de gent que tenen crèdit social alt, jo pujo, si jo m'entero que tu t'ha baixat el crèdit social deixo de parlar amb tu, et faig desamic, amb la qual tu baixes més, amb la qual que quan entres en estatus de pària, ets pària.
O sigui, sí, és la versió moderna de les castes de l'Índia. Una cosa increïble.
Exacte, un cop t'has enfonsat, és molt difícil que tornis, a no ser que els xinos decideixin muntar programes de reciclatge i de reeducació i coses, però és que ja estem parlant d'això en coses molt...
La Xina i la ex-Unió Soviètica, programes de reeducació en saben força. Escolta, molt.
Però a més a més de tindre el que abans tenien, que és el poder absolut, el que tenen ara és informació completa i a sobre tenen la capacitat predictiva, la capacitat de predir comportament a partir dels inputs. És a dir, que aquí anem cap a un element...
I els xinesos, no perdem de vista, que porten ja un temps fent proves. Hi ha una ciutat, recorda que això sortia a Twitter, vale? I se'n feien ressò alguns mitjans, hi ha una ciutat que a un extrem de la Xina que els seus habitants formen part d'una ètnia, una minoria que és una ètnia diferent, que han pentinat tota la ciutat plena de càmeres de reconeixement facial, recordes?
Sí.
Sí, estan provant aquestes tecnologies. Escolta'm, dues coses molt ràpides per situar la gent, vale?
Sí.
Una, què ha fet el Trump? Què ha fet el govern americà? Situem-nos perquè això pot tenir repercussions en altres empreses. El que ha fet és que... No, deixa'm que ho llegeixi. Dic que el que hi ha hagut és una ordre administrativa directa de l'administració Trump, vale? Que també afecta ZTE, que és l'altre gegant xinès. I aquesta ordre surt del Departament de Comerç americà, que ha afegit Huawei, ZTE... dins la llista d'entitats que preocupen a la seguretat nacional i que de facto impedeix que tota companyia americana pugui subministrar cap tecnologia originària dels Estats Units a cap empresa o entitat inclosa en aquesta llista. Vale? I el que es parla també és que ara Google ha fet una declaració dient que ja no ho pot fer, però això també pot afectar altres empreses americanes que venen a la Xina, a Huawei i altres empreses, com ara Qualcomm i Intel. Compte, que venen moltes coses a la Xina quan col·lin.
Sí, però aquí en Trump està... A veure, en Trump jo crec que no hi acaba de tocar, perquè estem en un món que el nom del joc és el comerç.
No, ahir l'Albert Cuesta... Deixa'm que digui una última dada, també per situar els oients. Ahir l'Albert Cuesta esmentava que, d'acord, ara Google no li pot vendre tecnologia a Huawei, però Huawei l'any 2018 va comprar a companyies americanes coses per un valor de 11.000 milions de dòlars. 11.000 milions. O sigui que el mal va amb les dues direccions.
Sí. El tema va en dues direccions, però a veure, al final tenim en compte una cosa. Actualment el nostre món funciona a base del comerç. Quan no hi ha comerç, el que surt a compte és intentar fer una bona guerra, per conquistar el que hi ha a l'altra banda. El que sabem és que el comerç és molt més efectiu per generar riquesa que no pas robant.
Home, efectiu no ho sé, però com a mínim estalvia molt més drames humans.
Genera molta més riquesa. O sigui, en els últims 60-70 anys que hem tingut des de la Segona Guerra Mundial, doncs, escolta, pues el món ha generat més riquesa que en tota la història, la població humana s'ha multiplicat i el benestar ha augmentat i la pobresa extrema s'està reduint. Si sabem
tot que s'hauria... Que veiem... Això en termes generals, tot i que a nivell local o regional poden haver-hi discrepàncies.
Aquí et dirigeixo el llibre de l'Steven Pinker on fa les estadístiques, Els millors àngels de la nostra naturalesa, on agafa i es dedica a veure com les tendències del número de morts per causes violentes en tot el món estan descendint. No estan a zero, evidentment, hi ha guerres, hi ha drames, hi ha coses superxungues, no ho oblidem, o sigui, això continua sent, però evidentment, en un món on la norma és el comerç, doncs, a veure, per exemple, per què a Europa estem en una bonança fantàstica? Doncs perquè fa 70 anys que no ens donem d'hòsties entre nosaltres, vale? I potser haguéssim tingut que ser molt més agressius aturant la guerra de Bòsnia i Herzegovina i tot aquest tipus de coses als Balcans, que també és una miqueta dels problemes que ara té Europa, que com que no ha demostrat força i no ha demostrat coherència amb les seves coses, doncs tenim problemes. Però a veure, al final es tracta de comerç. El que passa és que els Estats Units veu que en aquest món del comerç les projeccions són que el 2030 Xina ha adelantat Estats Units, doncs perquè els xinos en saben molt, ho observen tot, ho copien tot...
I les seves regles de joc no són les regles de joc que tenen els Estats Units.
Juguen amb unes regles de joc diferents. I llavors, al final, en Trump li és absolutament igual el que passi en el futur. Ell el que vol és millorar la seva posició i parlar de cara a la seva galeria. I malauradament, en Trump guanya vots agafant i putejant els xinos.
Bueno, és un montapollos, i és que vivim en un món...
És un montapollos.
Ja, aquí a casa nostra ja coneix...
Tot i que a Google si poses montapollos surten altres persones, però...
Bueno, que també monten pollos, sí.
Sí, però el Trump montapollos impressionants. Llavors, com que estem en aquest element, doncs, que tenim el Trump que està muntant pollos aquí, doncs es munta una història. El que sí que és veritat és això, és que a veure, que hi havia hagut algunes sospites, doncs, de què passa quan el hardware, doncs, sobretot dels routers Huawei o switches Huawei s'estan utilitzats en segons quins llocs o segons quins portàtils que estan fabricats en segons quins llocs, portin portar xips i trucar cap a casa i facilitar, doncs, la ciberguerra, i això és hi ha un d'allò. Però d'aquí a dir, no, escolta, ara agafem i tanquem això, hi ha un problema. D'altra banda, Google pot agafar i dir tinc el grup Alphabet i puc muntar una companyia, jo què sé, a Zúrich, o, escolta, deixem anar la idea, a Barcelona, que sigui Android S.A., una empresa participada per Google, que es dediqui a comercialitzar l'Android de tot el món, a més tens el Mobile World Congress aquí a Barcelona, i de cop i volta Google assalta aquesta prohibició, perquè al final diu que les empreses americanes no poden fer segons quines coses, però les empreses amb participació americana poden fer altres coses, sobretot si estan en altres països.
Sobretot a Europa, on la legislació és més.
Google pot agafar i transmetre tot, transferir tota la divisió de... tota la divisió d'Android. Doncs a la porta aquí a Barcelona, estic convençut que l'alcalde o l'alcaldessa que surti de Barcelona agafi, els hi donaria tot el que volguessin amb facilitats, amb edificis i fins i tot amb places de pàrquing perquè ho muntessin aquí i de cop i volta s'ho salten. O sigui, Google ara el que té que fer és complir la llei, però després aquí Google pot decidir i, escolta, potser...
Les si grans, tenim unes... aquests escenaris amb la... amb com pensa en Trump i com... Jo crec que les grans empreses tenen l'obligació de tenir aquests escenaris dibuixats i molts plans, i treballar en moltes línies alhora per escenaris molt diversos.
Exacte. Sí. Bueno, però més de res, deixar-ho anar a veure si algú s'escolta. Ja fa temps que Google hauria de vindre a Barcelona. És un lloc natural per ells. Podrien muntar una filial, és a dir, una empresa independent participada per Google i que s'encarregués de portar Android.
Comercialment Google ha intentat seguir molt les passes de Microsoft, saps? I Microsoft és una empresa que s'apropa, que té molt... Dic que ha intentat seguir, no vol dir que es comporti exactament igual. Microsoft té l'avantatge que ha venut llicències durant molt de temps i té un ecosistema de partners molt gran i ha estat molt a prop dels llocs de decisió, d'acord? ¿Vale? Per això Microsoft Madrid és una empresa molt gran.
Sí, però ara, jo crec que això genera una problemàtica molt gran. El gran beneficiat segurament serà Samsung, perquè li donarà un avantatge tremendo. Un avantatge tremendo perquè els seus competidors xinesos, no sé què passarà amb Xiaomi, Xiaomi encara no està a la llista negra, però en qualsevol moment pot caure a la llista, o els de OnePlus.
O el de OnePlus,
a no ser,
sí.
A no ser, i llavors, per exemple, empreses en base taiwanesa, com per exemple els Asus, doncs poden agafar i de cop i volta apareixen a l'escenari com uns grans players, perquè estan a Taiwan i en principi Taiwan és amic dels Estats Units, i llavors... d'això, de fet, els xinesos consideren que Taiwan és seu i els taiwanesos consideren que no és.
De totes maneres, una altra visió, una altra visió. Fixa't quina diferència hi ha ara, o sigui, a nivell de com estàs d'exposat. Apple, que sempre ha defensat que ells barreixen la construcció hardware de hardware i fan el seu propi software perquè, segons ells, això fa que li donguin a l'usuari una experiència única, molt diferent del que fan altres, que són integradors de diferents tecnologies. Ara té una posició de força, perquè ella continua... Posició de força entre cometes, perquè recordem que Apple, les seves coses es fabriquen a la Xina, Foxconn i altres empreses.
Exacte.
Aquest any Apple va fer un moviment interessant, per això dic que les grans empreses tenen plans A, B, C, D, E, F, ho tenen tot damunt de la taula.
Corea està allà i després tens per sota de Xina, tens Singapur i tens una pila de llocs.
Perdona, i tens la Índia. Apple, que ho va fer obligat perquè la... Sí. Apple va començar a fabricar iPhones a la Índia. Ho va fer d'una banda obligat perquè el govern de la Índia obligava Apple a que si volia vendre telèfons i serveis dintre del seu país,
Índia,
tenia que fabricar en allà. ¿Vale? Però això...
I al final ha diversificat et dona resiliència.
Clar. Sobretot si ets propietari de les dues potes. Però els fabricants de telèfons Android estan una mica desprotegits. I els usuaris també. Perquè, et pots deixar molta pasta en aplicacions i en un munt de coses que després de cop i volta pot ser que no et funcionin.
Mira, el que està claríssim, Tomàs, és que aquesta setmana i la setmana passada, quan s'ha començat a veure que hi havia aquest moviment, tots els fabricants de telèfons mòbils i tots els fabricants de tecnologia que estan utilitzant, que estan fent Chromebooks, que estan fent dispositius Android o que estan fent màquines Windows directament, que estan fotent màquines directament, estan començant a dir, ei, escolta, què passa? Llavors, a veure, aquí potser pot de cop i volta aparèixer un projecte open source de veritat, no controlat per una única empresa, bàsicament un telèfon Linux. Un telèfon Linux que sigui compatible...
Bueno, el FreeDroid, no? No se'n llegia jo alguna cosa d'aquest sistema operatiu, del FreeDroid.
Android ara com ara és open source, si de cop i volta pues, la gent de Xiaomi, la gent de Huawei, la gent de...
Sí, el que passa, Marc, que no tenim...
I a partir d'aquí el portem cap a una altra banda i creem una experiència diferent, sent compatible a nivells d'App Stores,
que passa, Marc,
de cop i volta ha perdut el seu projecte.
El que no tenim són YouTube's open source, Gmail's open... En aquest nivell, no tenim botigues d'aplicacions open source. Vull dir que l'ecosistema és molt més complex. ¿Vale?
I... Sí, però això són temps interessants. Jo crec que aquí qui surt perdent, a la curta segurament doncs Huawei ho pot passar malament, però jo crec que qui surt perdent aquí a la llarga és YouTube, és Google. Perquè obliga, estàs generant un incentiu que fins ara no existia, a que els teus, fins ara, partners es moguin i diguin, escolta, tenim aquí un Android sense els serveis de Google, que és open source, i que el podem continuar i el podem mantenir i el podem integrar més amb el nostre hardware, perquè necessitem a Google. Si els usuaris volen Google, que s'instal·lin una app, i ja està, perquè tu agafes el telèfon i l'usuari s'instal·la.
Ja, Google la mates, perquè ho deia l'Albert Cuesta ahir, amb tota la raó. Google vol dues coses. Que el seu sistema s'estigui arreu i l'utilitzi quanta més gent millor, que les seves aplicacions base estiguin arreu i les utilitzi quanta més gent millor, per dues coses. Una, per capturar informació i treure els seus propis anàlisi, i després per vendre sobre allò que han extret i han pogut filtrar i segmentar i analitzar i relacionar, vendre publicitat, vendre't publicitat. Si li treus, sí, l'aspiradora i la venedora de publicitat. Si els hi treus base instal·lada, els decapites.
Sí, aquí segurament pot perdre Google a la llarga. Per això et deia que una bona solució és que vinguin a Barcelona, montin una empresa que es digui simplement Android.inc i que operi des de Barcelona sense aquestes restriccions. I d'això, perquè al final és dir, si tu compres un mòbil de Huawei, pots instal·lar el Play Store després. I pots instal·lar, si ho vols. Però el tema és dir, qui evolucionarà? Tots els productes open source, tu pots agafar-lo a partir d'aquí, fer un fork i crear un producte completament diferent. Yeah. Vale? Digues que fas un Mazinger Z, no? Un Godzilla, el que sigui. Yeah. I no necessites... ja no necessites de Google. Fins ara Google estava fent, diguéssim, tota la feina d'això, d'enginyeria, de mantenir un sistema operatiu, de fer-ho coherent, de mantenir la marca, però, compte.
L'altra derivada és què passa als Estats Units. ¿Vale? Perquè el Trump està fent una cosa molt, molt curiosa, està, almenys sobre el paper, sembla que està contentant aquelles àrees que tenen empreses que són antigues, les que exploten de forma oberta carbó, ¿vale? O les que construeixen cotxes com a Detroit.
Els que li donen peles, i els que donen feina als seus votants, aquest és el problema. I també està negant el canvi climàtic, o sigui, buscar una
coherència. Clar, no li interessa acceptar el canvi climàtic, perquè les empreses que estan contaminant són aquelles que estan en àrees que... Però exacte. Això a la llarga no té camí, no té recorregut. En canvi,
és com el tema d'Alaska, que a Alaska tothom vota conservador. Yeah. És un estat que tothom pot conservar. Per què? Perquè tots els residents d'Alaska cobren una morterada de diners simplement per viure a Alaska i permetre que s'estigui fotent l'explotació dels minerals i del petroli que hi ha allà dalt.
Però no sembla fotent... contracorrent. Perquè això, o sigui, primer, aquestes no sobreviuran, o sigui, mantenint artificialment un sistema no pots sostenir durant un temps, però no té recorregut a la llarga. I en canvi, on sí que realment hauria de...
Però Trump no juga a la llarga.
Digues?
En Trump no juga a la llarga.
Ja.
En Trump està regatejant i vol tenir la pilota als peus.
Aleshores, molt poc patriota és en Trump, eh? Perquè...
Clar, és que no ho és. Ja. És que no ho és. O sigui, en Trump el que vol, en Trump és trumpista. I ell el que vol és, ell el que està fotent mentre està allà, doncs ell, a les seves empreses, estan fotent quantitat de tractes i d'acords que li portaran molts, 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 molts diners. I mentrestant lia d'allò, o sigui, és un problema molt greu que tenen els Estats Units.
I a més,
si són tan tontos...
A més, està posant pals a les rodes. Està posant pals a les rodes a les empreses de Silicon Valley, a les empreses, diguéssim, més d'àmbit tecnològic. Compte que aquestes empreses, ja, tothom ho diu, tothom ho veu, s'han de regular millor, ¿vale? Perquè s'han fet molt, molt grans. Però posant-li aquest tipus de pals a les rodes, jo crec que no les ajuda en absolut ni a transformar-se internament, ni a afavorir una regulació que miri cap als usuaris, que miri cap a la privacitat, que miri que no siguin monopolis, que... tota una sèrie de coses, això que de fet això no ha de sortir d'una administració, ha de sortir de la justícia. Vale? És molt, ja. Molt, molt...
Però tranquil, sí. Que ja estan posant tots els jutges que els agraden en el Suprem, no? És el que hi ha. Escolta, i per acabar, la pregunta que ens hauria d'interessar és, en aquesta situació de picabaralla comercial, de frenemies, que són amics i enemics entre Xina i Estats Units, quines situacions estem a Europa i si ens en podem aprofitar?
Mira,
si ens en podem aprofitar d'alguna manera.
Sobre el paper, molt malament, perquè les alternatives de veritat que tenia Europa en aquests últims anys s'han mort. Les 10-15 anys han desaparegut.
Nokia va morir.
Nokia...
Ah, però va matar Nokia.
No, i altres empreses. Sí, no tenim...
Va matar Nokia.
El què, perdona?
l'smartphone va matar Nokia.
Clar,
i Nokia va ser un dels primers fabricants de smartphones amb coses com el Communicator i coses així.
Sí, sobretot a molts llocs del món. A Estats Units Motorola també continuava sent molt fort en aquell moment.
I m'estaven xivant per aquí que Waze, l'empresa israelí, que ara és de Google, va també matar Nokia, perquè Nokia havia fet una inversió molt forta en disposar d'informació de trànsit en temps real.
Waze no és israelí, Waze és...
Era.
Però Waze està als Estats Units. No, ara sí, però abans de que la comprés Google ja estava als Estats Units, estava a San Francisco.
Havia llegit que era d'allà, però és igual, és el de menys. Veus, em xiven aquí que sí que és irrealista. Ho hem llegit en un llibre que on estava com a cas d'estudi. I el que passava amb els de Waze és que els de Nokia havien comprat les dades de les serveis de trànsit de les ciutats i els de Waze el que feien és que tu t'instal·les el telèfon en el software en el teu telèfon i vas dient doncs, com t'estàs movent i tens informació real de com t'estàs movent. I la informació de Waze era molt més acurada i molt més fiable que no pas la informació que obtenia Nokia amb tot aquest gran projecte. I Nokia traia diners de vendre aquesta informació a companyies de GPS i aquest business se'ls van esfondrar completament. I llavors les inversions estratègiques que va fer Nokia, a part del mercat dels smartphones, en moure's cap al tema aquest de la mobilitat, doncs no els hi va funcionar bé i
Doncs va evitar la fusió amb Microsoft. Corregeixo i demano disculpes. Correcte. Waze va ser fundada per Uri Levine i Ehud Shabtai i Amir Shinar a Israel el 2008. Sí. Va ser el 2011 quan es trasllada a Palo Alto.
Sí, el cas d'estudi s'explica en el llibre Abundance. Doncs temps interessants, Tomàs. Són temps molt interessants.
I nosaltres
avui... I agraïm aquí a la veu en off que ens estan aquí donant informació. I recordant coses. Bueno. Tenim aquí xip.
Xivatos. Doncs això, avui no hem pogut tenir lamentablement un programa normal, tenim aquest programa especial, només centrat en aquest tema. Hi ha moltes
La setmana que ve, programa d'estudi.
Programa d'estudi on recuperarem moltes de les propostes que ens heu fet arribar i ja serà
un programa
normal amb el Magma i esperem també que...
I podrem fer bromes ja sense spoilers sobre el final de Joc de Trons. Tot i que tu no ho segueixes, això.
Jo Joc de Trons no. Doncs a veure si la setmana que ve podem estar tots Magma i Raül Arribas també en el programa i recuperar una emissió normal.
Vinga, fins la setmana que ve.
Fins ara.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.